Carta dominical de Monsenyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arcabisbe de Barcelona.
Déu-vos guard. Enmig del temps d'Advent, que és camí cap al Nadal, celebrem la festa de la Immaculada Concepció de Maria. Contemplem la noia senzilla de Natzaret, escollida per Déu, plena de la seva gràcia, alliberada del pecat per ser mare del Salvador. L'Església ha pres consciència que Maria havia estat redimida des de la seva concepció. Fou el beat Pius IX, l'any 1854, que proclamà el dogma de la Immaculada, recollint una antiga tradició de la fe de l'Església. Aquest dogma confessa que la benaurada Verge Maria, des del primer instant de la seva concepció, per una gràcia i un favor singular de Déu Totpoderós, en virtut dels mèrits de Jesucrist, va ser preservada intacta de tota màcula de pecat original. La doctrina del pecat original, lligada amb la de la redempció de Jesucrist, ens fa veure amb lucidesa la situació de l'home i el seu obrar en el món. El Concili Vaticà II ens diu que una lluita àrdua contra el poder de les tenebres omple tota la història universal. Inserit en aquesta pugna, l'home ha de lluitar sense parar per adherir-se al bé i només pot obtenir la unitat en si mateix amb l'ajut de la gràcia de Déu. El Vaticà II també ens presenta Maria com a model de l'Església. Maria és signe d'esperança per l'Església i per al món. Malgrat la presència aclaparadora del mal en el món, tant del mal físic com del mal moral, que podem veure en les constants fallades morals, tant en les personals com en les col·lectives i en les estructurals, sota la forma de l'anomenat pecat estructural, no hem de perdre mai l'esperança. Santa Maria, com a mare del nostre Salvador, és promesa d'una victòria sobre el mal. Molts pares i doctors de l'Església reconeixen que la dona anunciada en el llibre del Gènesi, que deixa constància de l'entrada del mal i de la mort en el món, és la mare del Crist, la nova Eva. Acabo amb les paraules finals de la meva carta pastoral per aquest curs. Amb el Papa Francesc li demanem a Maria, la mare de l'Evangeli vivent, que és Jesucrist, que intercedeixi perquè la invitació del Sant Pare a viure a tota l'Església una nova etapa evangelitzadora sigui acollida per tota la comunitat eclesial. Hi ha un estil marià en l'activitat evangelitzadora de l'Església, perquè cada vegada que imitem Maria tornem a creure en l'aspecte revolucionari de la tendresa i de l'afecte. Aquesta dinàmica de justícia i de tendresa, de contemplar i caminar cap als altres, és el que fa de Maria, també, un model eclesial per l'evangelització. Maria, com sabem, va córrer de seguida a ajudar la seva cosina Elisabet, que esperava un fill, Joan Baptista, i a Canà de Galilea també va córrer a ajudar uns promesos que es trobaven amb una gran dificultat el dia del seu casament. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Si no podem ser l'àngel, serem la guarda i companyia. Estelnet Acompanyament Social, el servei que t'ajudarà en la cura dels teus familiars grans o incapacitats. Nosaltres els acompanyem a la visita al metge o l'hospital, t'ajudem en el seu tractament mèdic, li fem companyia o l'ajudem en les tasques quotidianes. Sempre serem allà on ens necessiti, amb personal acreditat i qualificat, tant a la llar com a la residència. Més informació al 93 179 76 39. Estelnet Acompanyament Social. Amb qui ens necessiti, sempre i cada dia. Diumenge 12 de 10 del matí a 6 de la tarda, recollida d'aliments de Bismont i la Guàrdia Urbana. Participa-hi. Serà la Rambla Catalunya cantonada Còrsega. Pots portar aliments en conserva, dolços, productes d'higiene personal, perquè molta gent gran necessita el teu granet de sorra. Recollida d'aliments de Bismont i la Guàrdia Urbana. Diumenge 12 de 10 a 6 a la Rambla Catalunya amb Còrsega. No hi faltis.
Pero vea que sea.
¡Aquí, Susana!
¡Seguimos cayendo turrón, turrón, turrón!
¡Pero vea
que sea ambiu chichona.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea ambiu chichona.
Ambiu chichona.
Turrón, turrón.
Radio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Josep Lluís Vilaseca, advocat exdirectiu del Futbol Club Barcelona i exmembre del Comitè Olímpic Espanyol. Ha estat diputat al Parlament de Catalunya i és també membre del jurat dels Premis de la Fundació Príncep d'Astúries. Que consti en acta el llibre de Josep Lluís Vilaseca, avui, a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis.
Bueno, pues, tal com hem dit en la presentació, avui tenim també l'honor de comptar amb un personatge que ja és un punt de referència a Catalunya, que és en Josep Lluís Vilaseca. Encantat de tenir-te aquí, Josep Lluís. Com estàs? Estàs bé?
Bastant bé, sí. Per l'edat que tinc, estic bé.
I et veig fantàstic, eh?
Sí, déu-n'hi-do, no em puc queixar.
Bueno, pues, com és costum, cada setmana hoy procedirem a la nostra bateria de preguntes. Doncs vinga, comencem. Problemes amb els jugueters n'hi ha hagut sempre, tota la vida. Per què et queixes? Per això et vas fer advocat, dius, no?
Sí, els problemes els tenia el meu pare, que va heretar, quan era molt jove, 17 anys, unes finques al carrer Robadors i al carrer Hospital, i resulta que sempre tenia problemes i no acabava de ser feliç perquè aquelles cases que l'atormentaven, perquè els jugueters sempre demanaven coses, que si no tenien aigua, que si no sé què, que si, etc. I el meu pare, doncs, em deia, tu has de fer d'advocat perquè jo ja no sé on sóc, etc. I per això, així es va anar.
Tu saps que fins fa relativament poc, perquè jo encara ho he viscut, sóc una mica més jove que tu, hi havia gent que exercia d'advocat sense ser-ne? Perquè no hi havia control.
Sí, precisament el meu pare en va ser un patidor d'això. Hi havia un senyor que, a més, escrivia a la Vanguardia i era el crític de teatre, que sense fer d'advocat en feia. I, esclar, el meu pare hi va anar allà com un ocell allà i no li anaven bé les coses fins que va descobrir aquest fet i el van treure, el van expulsar del col·legi d'advocats. I sempre hi ha algun que fa el viu, sí.
El seminari era la sortida de molta gent, aleshores, oi?
Sí, el meu pare va néixer a Piera, un poblet petit, llavors, de 1.500 habitants, i anava feia d'escolar, i el rector el va veure, o li va semblar que era espavilat, i va dir, per què no vas al seminari? Almenys allà et donaran estudis. I, bueno, el meu pare hi va anar, i allà estava, al seminari, amb aquelles normes de llavors tan estrafalàries de que els que tenien diners menjaven dos plats i els que en tenien, i els que eren pobres, com el meu pare, o no podien, doncs menjaven un plat, que ni deien el platillo. I tots miraven els altres com menjaven el seu plat. És bastant esperpèntic, sí.
Tu vares descobrir l'avantpujolisme, no?
Bueno, descobrir-ho, no ho sé, jo em vaig topar amb una organització que portava mossèn Batlles, que ara està al Pi, és molt gran, que, bueno, organitzava uns cursets catòlics que jo m'hi vaig enganxar perquè estava en aquella edat de trànsit cap a buscant solucions cristianes i bueno, jo havia estudiat els Escolapis de Sant Antoni i després em vaig afegir amb aquests cursets que es feien que també hi havia en Pujol.
Ah. Hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció del teu llibre. Parles molt de l'Antoni Plasència. Ja sé que va ser amic teu, que vau estar en els Escolapis junts, però jo volia dir-te que el meu primer vot va ser per l'Antoni Plasència.
Sí, quan es va presentar, suposo, a Degà del col·legi. Era íntim amic meu, era un noi fantàstic, i, bueno, per ser Degà, només va voler fer un mandat perquè li va semblar que no calia seguir, i bé, és mort fa molt poc, aquest any mateix,
sí.
I ha tingut un gran disgust perquè era dels amics que tenia. Anàvem tres, els Escolapis, en Plasència, en Mallafré i jo. els tres vam fer d'advocat i, bé, i ara ell s'ha mort.
Podem dir que ets un sardanista nat?
Sí, jo sóc un sardanista o nat o aplicat, perquè a aquella edat, precisament amb la Plasència, amb el Llafré, ens distrèiem anant a ballar sardanes, ens divertíem, no costaven diners, el poquíssim, i els seguíem tots els concursos, i érem d'una colla, i per tant era un divertiment sa i sobretot molt català, i això ens animava.
La religió a tu t'ha marcat sempre, no? El catolicisme més aviat fort, per entendre'ns? O no? O m'ho ha semblat a mi?
Sí, jo, catòlic, ja des de... Els meus pares ho eren.
Home, ja.
M'ho van transmetre i jo he sigut catòlic. Últimament, doncs, decebut, més que per la pròpia religió, sinó pels comportaments de persones. Però, en fi, això és una malaltia que passa en moltes coses, sí.
Se'm fa molt difícil veure'm en Castells detingut, el que va fundar el Banc de Madrid, tu m'estàs parlant,
sí.
No?
Sí, sí. No sé si és el que va fundar el Banc de Madrid. Ell estava al Banc Industrial de Catalunya, al Servei d'Estudis, i el van detenir en una manifestació i em van dir, és a comissaria que està allà en mans d'en Creix i jo, si ho pots treure, i realment el vaig poder treure, no? I jo ni me'n recordava, perquè en Castells llavors era un noi que havia acabat l'economia i, per tant, no el coneixia ningú. Però després ell és el que se n'ha recordat. Un dia que em va veure va dir, tu em vas treure de la presó, i vaig estar contentíssim quan et vaig veure. I, bueno, m'ho va recordar, i és una cosa que m'ha semblat que havia de constar en acte, perquè en Castells ha estat i és un home de gran valuma.
En Gic de Bec era un soci imposat pel règim, el Barça, s'entén.
Amb qui? No hi he entès la pregunta.
En Gic de Bec, que tu em parles repetides vegades d'aquest senyor, va ser, que estava al Barça, va ser un soci imposat per l'antic règim.
És que el nom no li he entès, el nom.
Gic de Bec.
Ah, en Gic. En Gic de Bec de Careda. Ah, això mateix. És que no en tenia. No,
jo volia el de Careda. Sí.
El de Careda.
Ja és prou llarg, no?
Sí, aquest Gic de Careda... el vam trobar, quan érem directius, el vam trobar al Barça. Ell era, feia de gerent del Barça i, a més, crític d'art, de La Vanguardia, també. Aleshores, quan vàrem allà i arribar, amb ganes de fer coses pel Barça, sobretot de catalanitzar-lo, doncs li vam dir, senyor Gic, què hem de fer als directius nous que no sabem de què va? I ell ens va contestar, bueno, aneu-vos a comprar una capsa de puros ben grossa a l'estanc i el diumenge veniu aquí quan jugueu al Barça i us la fumeu. Diu, perquè jo ho faig tot aquí i m'entendré directament amb el president i els directius s'obren. Vam quedar astorats perquè era una cosa increïble i vam dir que aquest tio ens l'hem de carregar i aviat, perquè si no, què hem vingut a fer aquí? I quan ens l'anàvem a carregar, que vol dir despedir-lo, doncs resulta que el van nomenar secretari d'Estat per al Deporte a Madrid, substituint justament en Joan Antoni Samaranch. Va ser el successor. Tothom va quedar parat perquè era una notícia que no s'esperava aleshores, però era així mateix, i ens va estalviar d'acomiadar-lo, cosa que si ho haguéssim fet potser l'haguessin passat canutes.
Sí, perquè no ho entenien massa, això.
No.
Lo del Barça és més que un club. Jo pensava que era una frase d'en Cirici. I tu dius que no.
Bueno, jo crec que a Montal també se l'ha atribuït, perquè aquest va ser Narcís de Carreras el que li vam sentir a dir per primera vegada això del més que un club. A Madrid, en una ocasió d'un partit, doncs, que li van fer una entrevista i va dir-ho per primera vegada i després ja ha quedat. I és una gran frase i una veritat.
Li va sortir cara la jugada amb en Granados?
Sí, aquella jugada li va sortir una mica cara. Suposo que et refereixes amb l'himne de la banda municipal. Sí. Bueno, una bronca i una multa. No em recordo de quan, però una multa, sí.
Devia ser grossa per l'època, no?
Sí, i tant. Sí.
Viu a Barcelona, Antonio de la Cruz? Encara és viu?
Sí. Antonio, que li diem, viu a Barcelona, el veig sovint perquè ell és de l'agrupació d'exjugadors i, bueno, amb ell va passar aquella anècdota tan, tan clàssica i que no, no passa mai, això. Que al anar-lo a fitxar vam fer el contracte, per cert, el vam fer el president del Granada, que era el que, el, diguem-ne, el traspassava, i jo mateix a l'aeroport de Barajas, i com vaig arribar aquí amb el contracte d'Antonio, el... hi havia aquella clàusula clàssica de que es havia de fer la revisió mèdica, que va venir l'endemà, i els metges van dir que no podia, no el podien fitxar perquè es podia trencar qualsevol cosa, que tenia una cosa a l'esquena, un no sé quin problema.
Sí, em parles molt bé d'això.
I aleshores vaig trucar amb el president i vaig dir, mira, l'hem d'anul·lar i no podem fer-ho. I ell va dir, home, després de rumiar una mica, diu, us faré una proposta. En fitxem igual i posem una clàusula, que si en 2 anys es trenca per aquest puesto que diuen els metges que està tan delicat, me'l torneu i rescabalaré tots els diners que hàgiu pagat fins aleshores. Mira si estic segur que no li passarà res. I, bueno, era una clàusula acceptable, ho vam fer, i no es va trencar mai, i va trencar els altres més aviat, perquè era un xicot. Era un mig que d'aquests llenyataire, i res, ell no es va fer mai res. I ara, encara que no el veig, de Toño, què? Te'n recordes llavors? Oh, i tant, gràcies, que hicimos la clàusula aquella, i tal. Després va ser internacional i tot, vull dir que un home boníssim.
En què es basa? En què es basava el diari Marca per dir que en Guruceta era el millor àrbit i totes aquestes històries? Perquè aquí no tenia massa bona premsa.
Aquí hi ha gens, perquè ens va fer aquell estafa d'aquell penalti, no? Però ha sigut últimament que m'he donat compte jo que una vegada que ha quedat bastant clar que el Guruceta era un home corrupte perquè havia pagat uns diners en un club belga i es va descobrir en una inspecció que van tenir l'Anderlecht, i bueno, llavors aquest home que tenia tanta fama se l'hauria d'ignorar com a mínim. I resulta que cada any veig que el diari Marca fa un partit i en homenatge a en Guruceta. I això és increïble, és d'aquelles coses que no s'entenen.
Deu ser per fer la punyeta aquí.
Deu ser, sí.
Escolta, això que dius de boles calentes i fredes vol dir trampes a...
Sí,
trampes, no?
A l'hora de la loteria de rifar jugadors i de partits, etc. Això consistia en que, segons diuen, doncs el vicepresident del Madrid tenia el sistema de que dintre la bossa posava unes boles que les escalfava i unes que eren fredes, i aleshores a l'hora de posar la mà dintre agafava 2 de calentes al seu convenciment. I sempre, i esclar, el directiu del Barça agafava unes enrabiades que no ho entenia. Però després se n'ha parlat, i ara ha quedat això de les boles fredes i calentes. Sí.
El futbol són més diners que esport?
Ara el futbol s'ha convertit quasi bé en un negoci, sobretot a l'esport professional, al futbol professional. Ara és l'esport el primer del món, sens dubte, i generalitzat. I, és clar, és tan senzill el seu funcionament que qualsevol persona ho entén, i això jo crec que és una de les coses que ha tingut aquesta atracció tan forta.
No us podíeu negar donar la medalla d'or del Caudillo?
Oh. Llavors no ens podíem negar ni d'això ni de res. Ens van fer anar allà, comprar un vestit de luxe, d'un frac, per saludar el Caudillo, i anar a buscar la medalla, la primera, que la vam donar a la penya de Blaugrana de Manresa, i que es va descobrir que havien donat aquella medalla, i en muntar el president el va cridar al governador i li va dir: la primera medalla d'oro que s'entrega a una entitat se tiene que entregar al Caudillo. Per tant, l'Agustí ens ho va explicar a la Junta i vam quedar mig morts de dir, què hem de fer? I de dir, no faran res més, i això ha estat, no ens diran res. A cap de 10 dies rebíem una carta que anéssim tots al Pardo, ben uniformats o ben trajats, i que allà havíem d'entregar la medalla d'or al Caudillo i fer un discurset i tal. I vam anar tots, i que no faltés ningú, deia la carta, que no faltés ningú. I realment hi va haver una falla, una falta, d'en Raimon Carrasco, sí, que era vicepresident, perquè precisament va dir, jo no vinc ni mort perquè aquest home ha firmat l'afusellament del meu pare i no aniré allà a donar-li la mà. I ell no va venir, I es veu que no se'n van recordar i no ens van dir res.
Bueno, menys mal.
Sí.
No hi havia radicalitat, aleshores, amb els valencians. Jo he vist que tot això és una cosa d'ara. És realment així? Abans València era València, Catalunya sí. era Catalunya... Oi que no hi havia radicalitat?
No. No. Sí, precisament nosaltres, quan érem directius del Barça i anàvem a València a jugar, ens reuníem amb en Joan Fuster i amb tota aquella colla de...
intel·lectuals
que hi havia i... anàvem a sopar i fèiem una mica de conspiracionetes, etc. O sigui que llavors, més aviat, no hi era. Ja hi havia el germen, però no passava d'aquí.
Per què ha acabat tan malament l'agrupació mútua? Perquè tu eres un que eres allà, no?
Jo vaig ser president durant 9 anys. I com hi vaig anar, estava molt malament, després es va anar arreglant i com vaig anar, estava bé. Però no estava bé per afrontar la globalització, que es diu. Perquè, és clar, aquí venien empreses d'assegurances de fora que podien ampliar capital, etc. I les mútues no poden ampliar capital. Han d'anar creixent d'una forma vegetativa. I, bueno, han desaparegut centenars d'ençà a Catalunya i a Espanya. I aleshores hi va haver un grup francès molt important que es volia instaurar-se o plantar-se aquí a Catalunya, a Espanya, i ho va comprar. I ho va comprar, ho va salvar, i ara, doncs, fan el mateix. La gent paga l'abonament i té els serveis que tenia i ha acabat bé, gràcies a Déu. Ara sempre sap greu que una mútua plegui, però, és clar, han plegat les mútues i han plegat també les caixes d'estalvi.
Sí, que no ens ho podíem imaginar mai, això.
No, i és pel mateix motiu. En primer lloc, perquè no tenen un amo únic, sinó que són molts allà a remenar i tot plegat. I sabem el que passa. I segon, que no poden ampliar capital. No poden fer ampliacions de capital. I, per tant, es queden inscrites o fixades allà al territori on estan i no poden competir amb les grans empreses. I ja en queden poquíssimes de mútues, però encara en queden algunes.
Per què Jaume Llaurador va ser l'etern aspirant a la presidència del Barça?
Oh, ell tenia vocació de ser president i es va presentar i diverses vegades a mi consultava, què et sembla? Jo deia, no et presentis que perdràs. Però no em feia cas, aquests consells que es donen a vegades amb tota la bona intenció, no em feia cas. I es va presentar, l'última vegada que es va presentar, bueno, va tenir un fracàs tremendo. I jo li preguntava, però com és que has anat aquí, que no es veia clar? Diu, oh, és que tenia uns assessors que em deien que anava tan bé, que guanyaria, i al final va quedar l'últim. I vaig dir, home, jo anava a bona fe, no et cobrava pas el consell, els assessors segur que et cobraven. I, per tant, mira tu per aquí, això.
No et poden qualificar de nuñista, perquè tu te'n queixes, oi, de vegades?
Sí, jo me'n queixo, i no me n'he queixat fins que vaig marxar de la política esportiva, perquè quan en Núñez va guanyar les eleccions i va ser president, el primer que va dir és que havia heretat un solar i que allò era terra cremada i que estava tot tan malament i que no podia pagar els sous, i això no era veritat. Se li va deixar una caixa per anar pagant el sou i, a més, que el balanç no el trobava bé perquè aleshores, aquella època, no deixaven comptabilitzar els jugadors. Deien que era un certs semoviente, tu ja saps què és, sí, això, i que, per tant, com que no es podia valorar d'una forma matemàtica, que no es posés el balanç. És clar, si treus del balanç i de l'actiu els jugadors...
El cost.
Llavors sí que la societat va malament. Però era per això, no per més, perquè el club estava bé.
Jesús Gil era la imatge que donava?
Sí. Encara era pitjor.
Encara era pitjor, sí. Amb el tracte personal.
Sí, era tremendo. Era tremend. Jo el coneixia per això, pel futbol i tot això, i perquè va tenir aquella ensopegada de fer unes declaracions dient que l'àrbitre que li va arbitrar un partit que va perdre a Les Palmes, un partit de UEFA, era un maricón, va dir així mateix. I és clar, ho va dir amb una noia que anava amb un caset i es va pensar que ho deia allà... i era de la SER i es va escampar, va arribar fins a la UEFA i el van cridar i el van inhabilitar 2 anys de la presidència, perquè i a mi em deies, oh, i a tu que estàs a la UEFA aquest, me deixaran explicar? I jo dic, sí, clar que et deixen explicar, però tu lo que tienes que pensar és el que vas a dir. Perquè el primer que te preguntaran és, vostè reconeix aquí el casset? No, no, sí, ja sé bé que sóc jo. Però me deixaran explicar? Sí, sí, et deixaran explicar. I si me deixen explicar, tot irà bé. Resulta que m'ho van explicar després, com va anar, perquè jo no vaig poder assistir al judici, perquè precisament era d'aquí, i no estava prohibit per la UEFA, i li van preguntar això, sí, va dir que sí, que era ell, i li van dir, bueno, però me deixen explicar? I diu, sí, sí, expliquis. I va dir, pues mire, aquí la culpa de todo la tiene un tal Mendoza, que és president del Real Madrid, que no me puede ver y les debe haber mandado el casetel. I bueno, es va enrotllar una hora allà, i bueno, i van dir, aquest home sembla que no hi sigui tot, però vol enredar-ho tot per sortir-ne. De fet, em va anar sortint, eh? Em va anar sortint.
Hi ha una cosa, quan li van posar el dit a l'ull amb en Vilanova, per què no li va passar res amb en Mourinho? Ja sé que tu estaves a fora,
sí,
llavors.
No hi era.
Tu ja ho sé que no hi eres, sí, però bueno, tampoc hauries pogut fer res perquè sortíeu, sí, els espanyols o els catalans sortíeu quan s'havia de fer alguna cosa d'aquí.
Ah, exacte, exacte, exacte. Jo penso, per lo que m'ha explicat, doncs, de que estava tan calent l'ambient aquell any tan fort que no es van atrevir, perquè és tan... és de les coses que he vist pitjor, les resolucions pitjors, perquè, és clar, ell li posa el dit a l'ull, que és una agressió que li podia haver fet mal. I després, perquè va allà darrere i li dona una empenta, o... allò resulta que amb ell també el castiguen. I quan queda clar que si un té una agressió i s'hi torna i no passa res, aquell, amb ell li van posar el títol un partit i l'altre dos. Això no pot ser, perquè l'agressió hi era. A la UEFA, aquella agressió li hagués costat 8 partits. I aquí un.
Diguem que vares...
Dos, aquí dos.
Ja. Diguem que vares sentar jurisprudència amb lo dels vídeos, no, tu? Perquè tu, els vídeos,
sí,
ara es veuen gràcies a tu.
Sí. Aleshores no es miraven els vídeos, només es mirava l'informe del delegat i l'informe de l'àrbitre. I, és clar, com hi havia televisió, si s'equivocaven i no veia l'àrbitre i no ho posava a l'acte, la comissió de disciplina també havia de castigar segons... Clar, si estava equivocat i hi havia un error en això, també l'havíem de castigar. I això va passar amb un tema d'en Zubizarreta. El porter va sortir, va defensar, va sortir fora de l'àrea i amb el pit va treure la pilota. I l'àrbitre, que estava al darrere, es va pensar que l'havia tret amb la mà. Expulsat, i llavors la UEFA un partit més. Error sobre error, no? I el Zubizarreta deia, home, això s'ha d'arreglar, sempre em deia, és molt injusto que nosotros... L'àrbitre que s'equivoca, bien, deia, però ustedes sentados allí viendo la tele, no. I tenia raó. I llavors vaig convèncer els meus companys de que realment, doncs, no l'absolguéssim amb aquell jugador, però la UEFA, doncs, va haver de tenir una reunió i quasi bé jo vaig... hagués dimitit, perquè firmar una cosa errònia, doncs preferia plegar que no pas firmar una cosa que veies a la tele que estava malament i després semblava que no era un error, sinó una cosa mal feta. Sí.
Escolta, i d'en Pablo Porta, jo mai n'havia sentit a parlar bé, tot i que vivia molt a prop de casa meva, aquest senyor. Vivia allà a la Travessera Montaner.
Sí. Sí, bueno, en Pablo Porta em parlava malament perquè a la seva època, quan era jove, era de Falange i era els estudiants aquells que per les universitats anaven practicant, sí, la seva doctrina i molt, molt franquistes i la gent em parlava malament. Ara, jo haig de dir que en Pablo Porta és un home que tenia molt cap, que tenia... sortia de la política i era un home de gran valor.
Bueno, doncs molt bé. Doncs fins aquí t'hem tingut i dona la teva, el teu llibre dona per parlar dues tardes seguides, o una setmana,
Sí,
ha
sí,
sigut
sí.
Un gust tenir-te aquí amb nosaltres, i dir que tenim un referent contemporani d'un nivell humà de treball, de diplomàcia, com n'hi ha molt pocs en aquest país. Que consti un acte, la teva estància aquí.
Moltes
ha
gràcies.
Sigut una estona molt feliç i molt maca. Preciosa, no me n'oblidaré mai. Encantadíssim d'haver-te tingut.
Ja et felicito per tota la teva actuació.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per Fundació Abert.